Tenta el número 1144. Heu de saber que Sant Pancràs ve amb un pa davall el braç. Mentre escoltem Nina Rota, vos hem de dir que avui et Sant Pancràs, i ja heu sentit la dita, diuen que Sant Pancràs ve amb un pa de valles braç, perquè precisament aquest sant és invocat per qui necessita dobbers, feina o un poquet de sort a la vida. Antigament, molt de comerços i botigues exhibien una imatge o una figureta de Sant Pancràs i li posaven un ramet de jugover perquè els donat sort. Era una figureta que assenyalava el cel amb una mà. N'hi havia qui posaven una moneda foradada en el dit o jugover dins un tassonet d'aigua prop per fer més efectiva aquesta petició. També trobam una altra dita que diu Sant Pancràs, donau-mos feina pel nostre braç. I és que per Sant Pancràs, és a dir, avui, se poden sembrar domatilleres, auberginis, pebreres, rabanets, carabassons, cogombres, carabasses i mongetes. D'aquí també una altra dita. Si sembres mongetes per Sant Pancràs, en menjaràs més que no en voldràs. I Sant Pancràs és un sant que fins a final del segle XVI era conegut per Sant Berencard. La paraula pancràs és un nom propi d'origen grec que prové de les arrels pa, que vol dir tot, i kratos, poder o força. És a dir, que vol dir el que té tot el poder o el que és absolutament fort o tot poderós. De la mateixa arrel en ve pancraci, que antigament, a l'antiguitat grega, era una forma de combat que comprenia el pugilat i la lluita, que haureu vist a qualque pel·lícula ambientada a l'època clàssica. Era un dels esports més populars de joc a l'antiga Grècia. A Esparta, però, el pancraci estava prohibit, però el nom s'aplicava a una lluita ferotge i sense normes, on estava permès absolutament tot. Cops, mossegades, coces, ofegaments, ficar el dit dins els ulls, en definitiva, qualsevol forma de poder vèncer a l'adversari. I avui acabarem la portada amb una dita del dia, que diu, fins dia 12 de maig, l'hivern no diu, me'n vaig. Començam.
Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Com estàu? Ben trobats un dia més de Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanya aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Així que aquest programa té totes les lletres i avui qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, bon dia, Xisco Nadal, com anam?
Molt bon dia.
Bon dia, Celestí Oliver, com va?
Bon dia.
I bon dia, Miquel Junc, com anam?
Bon dia, va bé.
Ara ha començat a ploure un poquet a ciutat, ha canviat el temps, mos han aixecat amb un bon sol, però sembla que la cosa canvia, així que pendents també d'aquestes plogudes que diuen que hi haurà aquests dies, aquestes hores, tot i que de moment van a poc. Avui també ets en Pancràs, coneixeu qualque Pancràs?
Avui no.
No.
Avui em dic no.
No, no tenc cap amic. Pancràs.
No. Jo conec aquest Sant Pancràs que tenia amb mo mare i sa meva tata sempre a sa cuina en jugavert i una moneda de 5 duros de ses antigues que tenien es foradet i sempre tenies jugavert i aquells 5 aquells 25 pessetes perquè hagués prosperitat i fortuna.
Aquest Sant Pancràs.
En ses mudances, aquest Sant Pancràs deu ser dins una caça o qualcú el té a casa seva.
Un dia compareixerà. Segur.
Perquè et sant.
En dobbers. Durà més dobbers.
també n'hi havia en els comerços i per moltes botigues per aquesta superstició del dia d'avui, 12 de maig, Sant Pancràs. Però bé, dit això, tenim altres temes. Celesti, començant per tu.
Vinga, sí, jugarem un poc, jugarem a Tèntol avui, repassarem també l'actualitat del dia i parlarem amb la cantant mallorquina Xisca perquè acaba de publicar el seu darrer disc que es titula Dolenties.
Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una.
Tot es caïm a sa trampa. Jo vull sa venjança. Per això vos dic que ningú no sigui mansa. Si molesten traïs el dit. Com aquí per en sa esperança. Si entre nosaltres no feim equip. Machi tranqui, no te necessit. Pensa que la rei queda esmaleït. Cacaro, caro, tiene un monta caro. No escolta ni sa mano. Pide caro, monta tara. No son los paros, yo soy raro. Homos escupen a totes a sa. Caro, caro, tiene un monta caro. No escolta ni sa mano. Pide caro, monta tara. No son los paros, yo soy raro. Homos escupen a totes a sa.
Aquesta cançó és Cara, en K, com Xisca, que és en K, Xisca. És una cançó feta a partir d'àudios d'amistats seves. Xisca Grau, Xisca presenta aquest tercer disc llarg, Dolenties. És un treball personal amb un revestiment més electrònic, més experimental. Un disc pot ser més polític perquè també és més feminista i ella s'ha dedicat a produir, cantar, interpretar aquestes noves cançons, aquestes noves composicions més crues, directes i clares que les anteriors.
Després parlarem en Xisca, idò, però també avui és dimarts i això vol dir que toca brostejar amb la història. Ho farem amb el nostre historiador de capçalera, que és en Tomeu Canyelles, i avui dedica la seva secció a un dia internacional d'avui.
Avui, 12 de maig, es celebra el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques. Per tant, aprofitarem aquesta commemoració per repassar la contribució de la dona en un camp de coneixement apassionant i també ple d'estereotips.
3 i 2 són 5, i 5 fan 10, i 10 fan 20. 20 menys 5 són 15, 15 menys 5 són 10. 5 són 5 i 5 fan 10 i 10 fan 20.
I va ser avui amb en Tomeu parlarem de dones i de matemàtiques, però també tenim taula de redacció, Miquel.
Sí, avui començarem parlant de soia, perquè si ahir era el seu firó, avui hem de xerrar de les seves taronges, dues coses molt bones que tenen, i és que, segons la cooperativa del municipi, durant la campanya d'enguany, comercialitzaran més de 650.000 quilos d'aquest producte, molt més que els anys anteriors, i volen xerrar amb ells, mem, a què se deu aquest fet.
Sí, mateix, també, molt bé.
Sí, sí. També parlarem de pizzas, perquè ja no són les reines del repartiment a domicili. Ja hi ha tantes coses que, clar, han caigut d'aquest podi, ara ja se demanen més hamburgueses, més sushi, però, clar, aquesta cosa ha provocat una crisi de les grans cadenes de pizzeries, perquè la gent ara ja no vol pizzas ràpides i de manca qualitat, sinó que van a cercar pizzeries artesanes amb productes de més qualitat.
I és veritat que les pizzas en so tragini, en so viatge, moltes vegades se refredaven i, clar, a vegades hi ha qualque pizza que arribava ja que no era tan bona i per això també m'imagino que ha caigut i que de cada vegada hi ha més oferta, però és veritat que ara si t'hi fixes en sos repetidors ja duen manco pizzas també per la mida de les catses, no? Per tant, n'haurem de parlar.
A veure, això sobretot explicava aquest article que afecta a les grans cadenes, perquè la gent, si ara vol pizza, va a la pizzeria del seu poble, del seu barri, en lloc d'en aquestes grans cadenes.
I si la vol per endur, se l'endú ell mateix, a casa seva, això també és vera.
I acabarem amb música i parlant del museu dedicat als Beatles, que s'obrirà a Londres.
Joe lived his home in
Doncs sí, nou museu dels Beatles de Londres. Ja s'estorbava, no? Bé,
Serà un edifici que els fans sabran quin és. Ja el comentarem després.
Exactament, sí. Han triat un lloc emblemàtic pels Beatles per fer aquest museu. Per cert, per tant, si sou fans de Beatles i vos feis una passejada per Londres, tal vegada aviat podreu veure aquest museu. Però bé, tindrem més temes i, Xisco, continuem amb tu.
Així és, perquè a la tercera hora de Tèntol, a partir de les 5, entrevistarem l'historiador de l'art i director de la Coll Verdolet, en Jaume Bernat, i el col·leccionista Jaume Llebrés, perquè la Fundació Cultural Coll Verdolet inaugura aquest dissabte l'exposició La Roqueta, una fàbrica de ceràmica artística en temps del modernisme. Una proposta que convida a redescobrir una de les experiències més singulars de la ceràmica artística a Mallorca de finals del segle XIX i principis del segle XX.
I tornes i em dediques el més gran dels teus somriures i emboliques el paquet i les teves mans expertes l'adornen amb un llacet i congelo el moment quan les nostres mans es creuen.
A través de peces procedents de la col·lecció de Jaume Llebrés, l'exposició recupera l'univers creatiu de La Roqueta, una fàbrica que va saber unir artesania, innovació i sensibilitat en objectes d'una gran riquesa formal i simbòlica.
I de ser, avui parlarem d'aquesta exposició fantàstica de ceràmica de finals del XIX i principis del segle XX amb en Jaume Llebrés i també amb el director de la Fundació Coll Verdolet, en Jaume Bernat. A partir de les 5:30, però han de venir les Marines de Tèntol. Avui un tema molt interessant, perquè na Marina Bernassi i na Marina Huguet parlaran de les rutines de bellesa entre els infants. Sí.
Si vos xerram de sèrums, netejadors facials i rutines de skincare, pensareu que vos heu equivocat de programa. Però no, avui a Genedam venim a xerrar de Sephora Kids. O dit d'una altra manera, la tendència de la cura intensiva per a pells de nens i nenes.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda. Y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar.
Van ser las rutines de maquillatge, de bellesa, han arribat a les etapes més joves, els infants, i avui en parlarem amb na Marina Bernassa i na Mariona Huguet. Déu-n'hi-do. Quina poreta. 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tèntol.
O bé, al correu electrònic.
O sorpresa.
Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
Molt bé, doncs tot aquest és el menú que vos hem preparat per aquest dimarts. Si és com i que, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta.
Fins ara.
Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que li interessa molt la secció de les Marines. Ell ja, cada dimarts no falla. Bé, no falla mai, en Joan.
L'escolta.
Sempre és aquí.
Ah, és? Clar.
Avui tenim en Joan Jiménez. Joan, moltes gràcies, com sempre. Són les 3:19 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Sí, és l'hora de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui, Celestí. Convidades, en aquest cas.
La rabiosa actualitat, com aquest cants rabiosos que sentíem.
Sí.
Ens du a parlar avui d'una barriada de Palma, concretament del barri de Songoleu.
Porque tiene carita de pena. Que tiene mi niña siendo santa y buena. cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tienes, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Mi niña Lola ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola ya no tiene la carita del color de la amapola.
Així és, escoltam-ne Conxa Buica, perquè va néixer a Sant Galdeu, i avui volem dedicar el programa a aquesta barriada de Palma, Sant Galdeu, un dels barris actualment més diversos de la ciutat. La barriada Sant Galdeu neix com a resultat del pla d'eixamplament de la ciutat que va dur a terme Gabriel Alomar, arquitecte i urbanista, l'any 1943. La tipologia arquitectònica estava formada en principi per habitatges unifamiliars. Durant la dècada 1950, aquests habitatges van ser substituïts per la construcció de finques de pisos. Però Sant Galdeu també va tenir un passat agrícola, en concret, un dels solars en els quals s'ha construït una nova promoció de pisos s'hi varen trobar restes antigues que hi havia hagut vinyes sembrades, és a dir, hi havia vinya al barri de Sant Galdeu a Palma. I avui volem dedicar el programa en aquesta barriada perquè aquest dijous, dia 14 de maig, a les 11, al Centre de Salut de Sant Galdeu s'inaugura una exposició dedicada a aquesta barriada i a la seva gent.
Vente y no te quites que tú vas así. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca que sí. No tengo miedo si te tengo enfrente. Tirando labias que yo voy pa'lante. Si yo sé que te la sabes toda, siempre me salen for you. Yo la quería pa' mí, mi bebé sí, bebé sí. Una varita diseñó su cuerpo.
I ara escoltam en Resby, que també és de Sant Galdeu, i reivindica sempre ell el seu barri, perquè sobre Sant Galdeu s'han escrit moltes coses les darreres dècades, sobretot des dels mitjans de comunicació, i moltes vegades des d'una visió més negativa, estigmatitzant el barri i els seus veïnats i les seves veïnades. Però ara, amb aquesta exposició, se vol oferir una mirada històrica dels orígens de Sant Galdeu, un barri que neix com a reflex del creixement de població que va suposar la irrupció de la indústria turística als anys 60 i també de les transformacions socials i paisatgístiques que va comportar. Sobretot, aquesta mostra vol reflectir que Sant Galdeu sempre ha estat un barri d'acollida, caracteritzat per la diversitat de procedències i la convivència de diferents cultures. El contingut d'aquesta exposició s'ha fonamentat en dos grans eixos. Per una banda, una revista titulada Ecoviu, que va ser creada pel Club 68, un grup de joves del barri que a final de anys 60, varen tenir l'iniciativa d'impulsar aquesta publicació que donava veu en els veïnats de Sant Galdeu, i per altra, els testimonis actuals, persones que han tingut la generositat de compartir els seus records, les vivències de barri i, en algun cas, també fotografies de Sant Galdeu. I acabem aquest recorregut per Sant Galdeu i per la seva música amb Antoni Pastor, guitarrista, lleut, músic molt conegut i molt estimat, que també va néixer a Sant Galdeu, perquè Sant Galdeu és barriada d'artistes, ho dèiem, és el barri on va néixer Resby, un dels artistes més internacionals, sense cap dubte, que tenim, na Conxa Buica, Mané Capilla, Mike Marell o Antoni Pastor, que ara escoltam, que ell diu que va néixer al Bronx de Palma.
I d'així, és per tots aquests motius i més que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol al Bronx de Palma, és a dir, al barri de Sant Galdeu.
Així ho farem. Són les 3 i 25 minuts.
Tèntol.
continuem i també avui tenim pregunta del dia relacionada amb el tema del programa d'avui i diu així. Avui que dediquem el programa a la barriada de Sant Gotleu, a Palma, hi ha un carrer que és el camí de Sant Gotleu, un carrer on encara romanen algunes cases de les primeres que s'hi varen edificar a mitjan segle XX, casetes mallorquíniques, típiques, casetes planta baixa, amb una porta central i una finestra a cada costat i persianes verdes, tot i que avançant el carrer en trobant també que són edificis alts. Però la pregunta d'avui és, sabeu què era Sant Gotleu?
30 grados al sol, salen a la calle, todos saben quién son. Bebemos vino, no Moët Chandon. Paella en el barco, mami sabe mejor. Ella es colombiana, ella tiene el sazón. Le da mil vueltas a tu show del montón. Glamour rosa, lo eve el pantalón. En hawaiana es facturando un millón. En la isla me pose, ya lo saben.
Doncs continuem amb en Relsby per saber què era Sant Gotleu, una pregunta tan bàsica com aquesta, però que moltes vegades no ho sabem. I tenim tres opcions de resposta. Què era Sant Gotleu,
sí,
Celestín?
Era una antiga possessió de ciutat, de Palma. Era un clos que servia per tancar-hi animals o era una extensió d'aigomolls?
Què creus que era Sant Gotleu abans de ser aquesta barriada de Palma que ha agafat el nom? Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
Mira, sí, a través de l'story de l'Instagram del programa, @tentoliv3, on es podeu telefonar al 971-1399-00. 971-1399-00.
Idò, què era Sant Gotleu? Si també hi ha qualcú de Sant Gotleu que mos ho vol explicar, estarem encantats d'escoltar-vos. Si mos voleu telefonar, 971-1399-00. Era una antiga possessió de Palma? Era un clos on es tancaven animals? O era una extensió d'aigomolls? Sant Gotleu. Ara torrem.
Debo la vida al hip hop y a mis fans. Disfruto del hoy, bro, mañana quién sabe. Si no sales, hazme una llamada, yo cambio los planes. Paso a recogerte y sin miedo. Te saco una risa, te quito los miedos. Lo hacemos y luego, si quieres bailar sola o te tiras al agua. Te traigo otra copa y hablamos de celos. De cuánto me gustas, de cuánto te quiero. La vida es bonita y sorprende de nuevo. Tenemos la familia, salud y dinero. Tenemos libertad como pájaro en cielo. Y de vez en cuando le escribo al dealer pa' que traiga algo. Y amanecemos, yeah, yeah, yeah. Y hablamos de todo, ¿sabes? Nos contamos lo bueno, lo malo, nuestros miedos. Larga vida a lo genuino. Y al que invente o que rabie, me chupe un huevo. Ese skinny mami, yeah. A new star. Feliz verano a todos. Os quiero.
IB3 Radio es patrimonio.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Han tocat les 3 i mitja, el que van de sentir, i avui anem endarrere sobre què era Son Gotleu, perquè aquesta és la pregunta sí. del dia, que era abans Son Gotleu, abans de ser una barriada de ciutat.
I de Maria Lida, era una antiga possessió de Palma, era un clos on hi tancaven els animals, o era una extensió d'aigomolls.
Aquestes les opcions. I avui crec que els nostres oients ho tenen clar, perquè amb un 89% dels vots han encertat la pregunta, perquè Son Gotleu, efectivament, era una possessió. La possessió de Son Gotleu a Palma, tot i que també ho he estat cercant, i abans de Son Gotleu era coneguda com Son Dureta, també molt curiós, tot i que després va passar a dir-se Son Gotleu, que és tal com el coneixem avui i que era aquesta possessió de Palma, que de fet encara se conserva alguna part. Ara en xerrem amb els nostres convidats, menys elles mos ho poden resoldre, perquè era una possessió important de ciutat i com moltes barriades de Palma agafen nom de la possessió inicial que hi havia per després donar nom en el barri, no només passa en Son Gotleu. I també he demanat a un tenia curiositat per saber què vol dir Gotleu, ho he demanat a un lingüista, perquè la veritat que no en tenia constància, i amb Gabriel Bibiloni m'ha dit és un nom germànic precedent de Werrat, que documents antics apareix escrit com Gualterdo, Gualterdo o Coltredo. De totes maneres, en el cas de Son Gotleu podria ser un mal nom. De fet, hi ha llinatges que s'usen com a mal noms i a Palma hi havia el carrer de Can Gotleu que prenia el nom del llinatge d'un dels habitants que de llinatge realment era Borràs. Per tant, incert aquest origen. Sembla que vendria de germànic, vendria de Salamant, però també podria ser aquest mal nom. Dit això, no em resalt molta cosa, però ja mos poden fer una idea d'on prové aquest nom. Ara sí, hem de conèixer les nostres convidades d'avui.
Tenton, amb Margalida Mateu.
I doncs ja ha arribat el moment de conèixer les nostres convidades d'avui, unes convidades aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el barri de Son Gotleu de Palma. Però abans de parlar amb elles, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou?
No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Cristina Llorente, Roca, i adreça, bé, el barri de Pere Garau, dinam.
Aquí tenim també.
El meu nom és Leila Dworkin i visc a la part de prop del Calvari de Pollença.
Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
Jo venc de Palma. De Palma vaig néixer a l'antiga clínica Roger i la meva primera casa va ser a les avingudes just davant a la benzinera.
Ben a prop d'aquí.
Sí.
Leila?
Jo, d'origen angloamericà, nascuda a Londres i en dues setmanes crec que vaig venir a viure a Pollença i he crescut aquí. I després a Palma he viscut a prop de Son Espanyolet, però he estat quasi 20 anys a Barcelona, així que he voltat un poc i després he tornat aquí a Mallorca.
Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
I de vaig començar a la guarderia Hardy Lynn, que ja no existeix, ara és una cerveseria. Després vaig anar a Santa Mònica, amb monges i de més nines, i després vaig fer es bub i cou encara a Lluís Vives.
En el meu cas, una guarderia que s'ha de reivindicar, que és Rossinyol, la Pollença, que predicava aquesta nova pedagogia i bueno, guarderia estava molt bé. Després, un canvi radical, que era Santo Tomás de Aquino, Liceo Santa Teresa de Jesús a Inca, que no comentaré, m'han dit que ara millorat, i després a l'Institut de Guillem Cifre de Colònia a Pollença, que també tenc molt bon record.
Com descriuries el que tu fas?
Jo som arquitecte i un arquitecte poc convencional perquè tinc una empresa que se dedica bàsicament a divulgació i a projectes comunitaris.
Leila, tu?
Jo, bueno, pues, se podria dir historiadora i faig projectes de gestió i mediació cultural relacionades amb patrimoni, memòria i territori.
Està molt bé, això. Que li paguen bé.
Uf, no, una milionada, no us ho podeu ni imaginar. Ni imaginar. Aquesta cultura, ja...
No, intentar, bueno, jo al Manco intento fer un equilibri entre projectes que potser paguen un poc millor i projectes que fas per amor a l'arte, com el cas d'aquest, i que no, que és bastant precari.
Vivia a Moscou abans? A la Guaiana? A Uganda?
Heu viscut a qualque lloc d'aquests?
No. El millor, el més lluny que he viscut és a Milán, un any per ser Erasmus.
Però jo, mira, no ho sabia, però molt parescut a Nàpols. Sí. Vaig fer l'Erasmus i viatjar sí, però el que és viure no massa lluny.
Com li agrada el cafè?
Descafeinat amb llet de cibada i amb tassó.
Jo de cur de cafè amb llet de vaca, molt avorrida, i d'aquests de bar de tota la vida, espuma i dibuixets, no? D'aquests així, de bar de sempre.
Quan va ser l'últim cop que va comprar res de nou?
Uf, no, ara hauria de pensar. No som molt de comprar, però igual podria ser el darrer llibre que me vaig comprar, que va ser una novel·la gràfica d'un quadern de viatge del Japó.
Molt bé. Tu, Leila?
Jo diria que això sí, per Sant Jordi segur. M'he comprat el llibre de peixos i un altre per un amic meu a Barcelona, però no recordo el títol, però bueno, dos llibres per Sant Jordi.
Tens el dret de guardar silenci.
I crec que seria molt bona idea.
T'agrada anar a ballar?
M'encanta. La veritat és que m'agrada molt ballar i ball fins i tot tota sola a casa.
Leila, tota sola a casa, però sóc dolentíssima. Sí. Ball fatal. M'encanta anar a veure música en directe, això sí.
Quin és el seu primer record?
Entenc, Baris, que això que confons, no saps si és un record o una cosa que t'han contat, però sempre que dic això, record una vegada de petita que me vaig ficar una bolla de paper pinotxo de color dins el nas. Ai. I me sortien mocs. Ai. De colors. Això és un dels records que tenc, així com...
Mocs de colors.
Mocs de colors d'espindes color del paper pinotxo.
Leila, tu t'ha encantat.
Jo també sí, no sé si és també que m'han contat, però no és tan divertit com la Cristina. És de trobar un moixet, que va ser després la meva moixa durant molts anys, un dia de molta, molta pluja amb un pare, de trobar-lo així. Sí, no sé res.
Un bon numeret. Deu estar esgotada.
Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
És una noia plena de llum.
Ets tan llesta.
Tenim les gravacions i ben guardades.
Espero que tingui una bona estada.
Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.
I les encendies respon d'aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar a Cristina Llorente. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. I a Leila Working.
No ho he dit molt bé. No,
està bé, està bé.
No sé com se pronuncia, Leila.
És com si fos una D-U, com a Dworkin.
Dworkin. Però... Mm-hmm. Bueno. Molt bé, benvinguda també.
Gràcies.
Avui, ben a Cristina l'escoltava a l'aviador cada setmana, però avui t'he entrat d'allà.
Sí, jo ja me podeu posar un plegatín aquí.
Avui has de venir a l'aviador.
Avui he
ja
tornat.
Quedes?
Ai,
mira.
No, ja quedes. No, aquest, no, aquest, aniré i tornaré.
Sí, no, tens molt, no si estàs molt tan fora.
No.
Estàs a prop. Avui, per parlar, com dèiem, de la barriada de Sant Galeu, a Palma, perquè totes dues heu fet un projecte. Com va anar? Com va començar tot plegat, Cristina?
Bé, des de Palma 21 tenim una col·lecció de guies urbanes de... que varen començar sent guies urbanes de l'Eixample de Palma, però llavors varen anar fent i ja varen sortir d'allò que és conegut com aquest Eixample, aquest Eixample Calvet, no? I ara ja, bé, li varen canviar el títol, li varen posar simplement guies urbanes de Palma, perquè ja vos dic, ja han sortit d'aquests límits, i bé, en un moment donat varen poder contar amb les pràctiques d'Anna Leila, Palma 21, i varen decidir que ampliarien la col·lecció amb aquesta nova guia de Sant Galeu. I com que, bé, ara ho contarà ella, però havia fet una investigació sobre una zona propera, li varen proposar fer aquesta guia, fer investigació per seguir de Sant Galeu, i aquí som.
Clar, perquè, Cristina, a nivell urbanístic, Sant Galeu és un barri relativament nou.
Sí, sí, és un barri que realment va sorgir d'aquesta expansió urbana, no? En el moment en què s'havava de començar a allotjar totes aquestes primeres migracions que venien a Silla, bàsicament a fer feina sobretot a l'hostaleria. I sí, és un barri, podem dir, de bastanta nova creació com a barri.
Sí, però també hi havia moltes famílies mallorquines en el barri Sant Galeu, moltíssimes.
Sí, 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 i tant. Ja hi havia aquestes primeres cases que tu contaves abans, aquestes cases baixetes amb persiana mallorquina, a Bonjà, hi vivia gent de Palma, però vaja, és un barri, com per exemple també Pere Garau, que s'ha anat desenvolupant a partir d'aquestes onades migratòries, no?, que l'han anat configurant en els llarg dels temps.
Leila, quina ha estat la teva investigació?
Bueno, ha estat sobretot també anar xerrant amb la gent, com tu mateixa comentaves abans, hi ha molt poca producció en general, llibres publicats o de qualsevol tipus sobre els barris de Palma en general, jo diria. L'excepció, com dèiem, a lo millor pues, seria el Terreno, no? Que sí que crec que per tema de personatges il·lustres, sí, i per tot un poc el prestigi i la projecció internacional que tenia, sí que hi ha hagut molta cosa, però en el cas dels barris també de Llevant o segons quins barris més perifèrics, realment pràcticament és inexistent. Així que per una banda pues, la feina va ser de hemeroteca, és a dir, sí que d'anar a arxiu també i cercar informació sobre els orígens del barri, i després sobretot que és aquesta part també dedicada a testimonis, no?, a persones que hem anat entrevistant i que ens han anat contant pues, les seves no, experiències i també els seus records i també un poc la trajectòria de les seves famílies quan varen arribar aquí. I crec que és una de les coses més interessants, que la guia urbana, pel format que té, no teníem espai per poder-li donar cabuda a tota aquesta part, i per això l'exposició podríem dir que és com una segona part en què sí que se reflecteixen més aquesta part més testimonial, que jo crec que és de les que tenen més valor.
Heu trobat persones primeres que varen viure, que varen establir-se a Sant Galeu?
Sí, sí, n'hi ha encara moltes persones que van arribar al final dels anys, bueno, o mitjans en aquest cas, perquè els primers blocs són de mitjans dels anys 60 i que encara estan vives, no?, i que te conten, o també inclús, per exemple, curiositat de les monges, també un dels espais importants del barri, també és Mater, no?, que també va ser important en el seu moment, perquè va ser el primer, no?, centre assistencial també per nines amb diversitat funcional, i vàrem entrevistar tres de les monges que varen ser les primeres que varen anar a viure allà, i de fet, com a curiositat, comentar que se varen hospedar quan encara estaven fent les obres de lo que és el primer edifici de Mater. Elles dormien a l'edifici de l'antiga possessió de Sant Galeu, que estava justament en aquell mateix emplaçament. No?
Això és el que he llegit.
És curiós aquest contrast un poc, no?, de convivència entre aquests espais agraris també i aquesta arquitectura.
De fet, quan feia la pregunta del dia, precisament he llegit això també, i també que encara hi havia un safreig, el safreig de la possessió de Sant Galeu, que se conserva, no sé si ara encara és, a Mater.
hi havia una part d'una antiga sínia i sistema hidràulic, que hi ha una part només que es conserva a lo que seria l'hort, que avui en dia és un hort urbà, que dona la part també de residència, on estan algunes d'aquestes monges que viuen allà, i també, de fet, hi ha un projecte de barri d'hort urbà que encara s'utilitza, no? que és interessant perquè és aquesta continuïtat. Està molt bé perquè s'hagi obert un poc el barri i que hi hagi aquest projecte que és de serveis socials, agregal, que fan allà aquest hort urbà, perquè és vera que en general Mate, no, és com un espai emmurellat que ha quedat un poc, sempre ha tingut, no, està com un poc separat, no, del que seria la resta de la barriada. Però dins inclús queda una part de Mater, queda un antic molí també, que recorda també aquest passat, no, agrícola.
Sí. Cases baixes en queden a Sant Gotleu, però no sé si amb el temps o quan va començar a créixer el barri se varen tomar moltes cases mallorquines.
En aquest cas no, eh? En aquest cas, per lo que la part que he investigat jo, realment, bueno, i se veu a les fotografies aèries que apareixen tant a la illa com a l'exposició, seria a les cases baixes del camí de Sant Gotleu, però que la gent que viu al camí de Sant Gotleu, molta també s'identifica més com a Can Capes, no? És aquests espais un poc de frontera, que són típiques cases baixes anys 40-50, no? Planta baixa, amb un pati darrere, etc. I després, una de les altres també carrers que eren preexistents i tampoc se tomben, seria el carrer Regal. Al carrer Regal també hi havia aquestes cases baixes, que seria just la frontera també. És a dir, que realment se comença a urbanitzar amb un espai que era agrícola, i el que supos que se tomben sí que seran molts ametllers i diferents arbres, no? Però el que serien cases no, ja no tenen constància.
No
he cercat, ara que xerraves del carrer Regal, quan preparaves programa, veurem de on venia aquest, perquè clar, crida molta atenció. I també en aquest llibre magnífic, Els carrers de Palma, el doctor Vivi Vilani diu que tampoc se sap exactament d'on prové el nom d'aquest carrer, però segurament no seria un regal, sinó que seria com un mal nom o que fos de Can Regalo, i de Regalo sortís Regal. També és curiós perquè també és un dels carrers importants, perquè coneixem poc, així com coneixem, abans ho dèiem, coneixem poc un pot història del barri, també coneixem poc els seus carrers.
Sí, bàsicament perquè no és una zona on hi vagis a passejar normalment, no? I perquè realment això que deies de cercar informació de Sant Gotleu, tu poses Sant Gotleu a internet i te comencen a sortir totes les notícies de successos i de premsa negra, no? En el final. Clar, és curiós, no? La diferència entre si tu poses barri de Santa Catalina, que te sortirà tota la història primer de Santa Catalina, igual que notícia, o millor de sobre gentrificació, però a Sant Gotleu és al revés, no? Primer te surten totes les notícies negatives i llavors, a lo millor, amb un pot de sort, si vas molt avall, t'arribarà a sortir qualque article relacionat amb la història del barri, no? I això és un dels problemes d'aquesta barriada, de fet, i és un dels fets pels quals la gent no coneix el barri de Sant Gotleu i tots els tresors que amaga, perquè com deia moltes vegades, no, tots els barris de Palma amaguen aquests tresors sobre història, sobre cultura, sobre societat, que val la pena conèixer. I aquest estigma, precisament, que sobretot li ha donat la premsa en el barri, fa que ho sentim com una cosa aliena i una cosa on no hi volem anar. Tu mateix et xerraves abans dels Bronx, no?
Sí, ho he llegit a un titular que Antoni Pastor, que va néixer allà, diu, jo som del Bronx. Clar.
I ha tingut sempre aquesta... Ha estat estigmatitzat, Sant Gotleu, de sempre, des dels inicis? O és una càrrega que ha anat arrossegant i que ha carregat més darrerament en aquest darrer temps?
Home, ha carregat més en aquests darrers temps, especialment des de la darrera onada migratòria, diguem, de persones extracomunitàries, però igualment tota aquesta violència que ara se relaciona amb aquestes persones extracomunitàries, abans se relacionava amb els altres migrants que venien de la península. La violència i el conflicte no està relacionat amb la procedència de la gent, sinó amb la pobresa, bàsicament, no? I clar, que passa? Que moltes vegades, o totes les onades migratòries que hem tingut, excepte la darrera, que són de gent de països nòrdics amb un altíssim poder adquisitiu, que també són migrants, encara que no els hi diguem, perquè són rics, Però, clar, totes les migracions anteriors que hi ha hagut són gent de baix poder adquisitiu i que realment és aquesta pobresa o aquesta manca de recursos la que se relaciona amb la delinqüència. Per tant, sí, és una barriada on sempre hi ha hagut un poder adquisitiu més baix i, per tant, on hi ha hagut un índex de delinqüència major des de sempre.
Demà és que, no, dijous, que inaugureu aquesta exposició, que hi trobarem, és oberta a tothom.
Sí, la inauguració la faim en horari de matí entre setmanes, sobretot perquè vinguin els equipaments i les entitats que han participat en un projecte, perquè crec que una de les coses per nosaltres que han estat més importants en com s'ha anat desenvolupant ha estat també precisament, doncs, ens vàrem apropar a la plataforma de serveis, que realment és una plataforma que fa una feina espectacular a Songoleu, perquè són gent del centre de salut, de diferents equipaments educatius, de màter, de moltes aldeas infantiles, que entre totes, no, gestionen aquest espai. És una feina extra que fan aquestes persones professionals, que ja tenen feines molt exigents, no, si estan a serveis socials o un centre de salut, i que intenten fer accions conjuntes. I és a part, per algú com nosaltres, no, que arribes al barri, que no ets d'allà, que no tens el coneixement de primera mà, no, de lo que suposa el dia a dia, poder-te apropar a aquesta plataforma i és la manera de connectar amb moltes de les comunitats del barri. Així que a través d'aquesta plataforma vàrem fer diferents trobades també amb veïns i veïnes. També és una de les vies que hem tingut per precisament recopilar aquests testimonis i hem fet aquesta inauguració dijous precisament perquè puguin estar presents, sobretot com una forma d'agraïment, no?, a tothom que ha participat, i això, i seran, vendran representants de les entitats i també una de les persones que ens han precisament, pues, donat el seu testimoni, i serà més aquesta petita inauguració, podríem dir, però bueno, tot i així és obert al públic, és a dir, que qualsevol persona que se vulgui apropar,
en pues, el centre de salut,
eh? El centre de salut, sí, ens apareixia un bon espai, perquè més comunitari que un centre de salut no hi ha res. A part de la Songoleu, fan una feina impressionant.
Això anava a dir, que a més és un centre de salut on s'hi fa molta feina comunitària.
Sí, 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 hi ha una cua sempre i és que tenen a tothom, no miren res, és a dir, deixen que tothom, no? I ara amb tot el tema que tenim de regularització, pues, és important recordar que la gent també té uns drets bàsics, no?, com és l'assistència sanitària, i realment jo, cara que conec algunes de les professionals que fan feina allà, i realment te quedes, no?, impactat de la dedicació que tenen. No? Així que...
I també hi haurà fotografies que està molt bé perquè te fas una idea de com va anar cresquent el barri i també de com ha anat evolucionant, no, Cristina? Què volies dir?
Realment és una feina guapa perquè, a més, és una feina que va creixent amb els temps, no? Que tu comences a investigar i comences a demanar una foto a qualcú, llavors compareix un altre veí o veïna que també te du una foto, s'ha de dir, ah, jo ara me'n record que tenc, i també te la duen. I, o amb això te telefona qualcú que no saps ni qui és o t'escriu i te diu, és que segur que feis això i jo tenc aquesta informació, aquestes fotos, aquesta publicació. I és interessant, clar, les fotos familiars són meravelloses, no? Perquè és vera que abans se feien moltes manco fotos que no ara, però les que hi ha són uns documents meravellosos. I hem de dir, el que volia dir afegir, és que després de la inauguració aquesta exposició quedarà en el centre de salut i s'idea és que se pugui anar movent, que pugui anar itinerant per diferents espais de la barriada, no? Uh-huh. Perquè també que la puguin allotjar, pues, a un centre educatiu, que pugui estar a la biblioteca, ja veurem per on va rodant, però vaja, anirem informant des de les xarxes perquè tothom que vulgui s'hi pugui apropar i veure-la.
Beníssim, doncs avui serrem del barri de Sant Coleu de Palma amb la Cristina Llorente i també en la Leila Working.
Pensar i contestar, tot és començar.
I ara vos farem jugar una miqueta amb les paraules, perquè ara en aquesta primera prova tindreu 30 segons cada una per enumerar paraules relacionades amb Goleu. No passeu pena, Leila, que és fàcil. Començam amb ella.
Vinga, sí, comencem per tu. Leila. Tindràs 30 segons, es va de fer, per enumerar noms de carrers del barri de Sant Goleu. N'han dit un parell.
Avui de temps.
Pico Puigmal, Pico Teide, Cebollera, Pico de Cebollera, Tomàs Rullán, Santa Florentina, Camí de Sant Goleu, Regal, que l'únic abans, Sant Vicenç Ferrer, plaça, no sé si valen,
sí,
Joan Alzina, plaça Orson Welles, a plaça, no sé si dius Joana Colom, que és el nom de l'escultura, però sí,
allà on és l'escultura.
Ah, què més, què més? Ai, no me recordo com sigui.
La principal?
Pinto.
Orson Welles, l'he dit.
Sí. Sí.
Indalecio Prieto, no?
Indalecio Prieto, que és el carrer principal. Sí. Me venia no sé què Crespí, que és el nom d'abans. A més, Capitán Crespí, que és l'antic nom. Miquel Dols, que és frontera, no quedaria exactament allà. I ja està.
Molt bé, ja n'has dit molt. Molt bé, Leila.
I part de l'esperança.
També, és part de l'esperança. Molt bé. Cristina, te toca.
I deia, sí, Cristina, posant Carrac en marxa, tu hauràs de dir noms d'associacions del barri de Sant Gotleu.
Clar, la que ha fet feina en tot això és
està
ella.
Està aquí, va, que t'ajudi, oh,
que t'ajudi.
Totes dues, va, sí. Temps.
Clar, jo sé, Mater...
Bueno, Aldeas Infantiles, hi ha també associacions, la gent gran de Sant Gotleu, una associació de veïns, però bueno, s'ha estat canviant, així que ara no sé si estan un poc en stand-by. Hi ha també molts espais de culte, hi ha la Iglesia Evangèlica a Filadèlfia, hi havia una entitat també de federació de comunitat gitana, però no sé si està com un poc desarticulada.
I hi ha un grup de senegaleses que toquen instruments, és possible.
No sé si... Però vinculat a Aldeas pot ser també. Sí, després sí. També altres entitats. Una, havia el Club Iris, hi havia moltes que no apareixen. Mm-hmm. I també d'entitats, dic que la banda de Salmodaina, que hi ha una part sí. De música, també encara assaja el casal mm-hmm. De barri. I també hi havia fins fa pocs anys la rondalla de Beiba, que mm-hmm. També va ser una entitat molt important aquí, mm-hmm. Anys 80 i 90, fins no fa tant.
Molt bé. Beníssim.
Beníssim, fantàstiques, mm-hmm. Aquesta primera prova. Ara en tenim una altra i és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Bé, d'ara us faran dues preguntes a cada una, amb dues opcions de resposta, començant per na Leila. I un dels espais fronterers de la barriada de Sant Gotleu de Palma antigament era coneguda com la plaça del tinent coronel Franco, on hi abundaven menestrals venguts a la part forana de Mallorca i també petits comerços. Però la pregunta és, sap quin nom rep actualment la plaça que abans es deia tinent coronel Franco?
Tenim dues opcions. O ja ho saps, directament.
Ja t'ho dic que ja ho sé. Sí. Ja ho sap ella.
Ja vengui endavant.
Diria que és Miquel Dols.
Sí. Efectivament, la plaça de Miquel Dols també he llegit que era coneguda com la plaça dels Patins, que això m'ha cridat l'atenció, perquè també hi havia com a la plaça Patins de l'altra. Que...
Una dona que va participar en una de les pista. Trobades que van fer, li xerràvem d'això i va dir, jo la conozco com la plaça de los semáforos. I ella diu que ella,
també és bona.
Ella i alguna altra gent del barri li diuen la plaça de los semáforos.
També és bona aquesta. I sí, tot i que és vera que està a la frontera, també hi havia una zona de patins i Miquel Dols, ja que hi som, era un traductor, va traduir clàssics com Sèneca, Virgili i també va ser director de la Gran Enciclopèdia de Mallorca i per això du aquest nom, aquesta plaça. Molt bé. Segona pregunta. Ahir, curiosament, Concha Buica va fer 54 anys perquè va néixer dia 11 de maig. Aquesta cantant mallorquina d'origen guineà que fa flamenc, soul, jazz i funk va néixer el 72 a Sant Gotleu, a Palma. Un artista que ha rebut molt de reconeixement, disc d'or, Premi Ramon Llull, Grammys... Però saps quin és el nom real de Concha Buica?
Dues opcions. María de los Ángeles de las Heras Ortiz o María Concepción Balboa Buica.
Balboa. Diria que Balboa.
Sí, efectivament.
Així és.
María Concepción Balboa Buica. Aquest és el nom de Concha Buica, efectivament. Era fàcil, l'altre no corresponia a ella. Molt bé, sí, que també Concha Buica sempre reivindica que de Sant Gotleu.
De fet, hi ha un munt de músics i músiques que han sortit del barri, gent sí. Vinculada al món del cant, al món, segurament un dels barris no, que concentren, podríem dir, com més tradició musical. Així que...
Tot un epicentre. Sí.
Sí, sí. I tant. Cristina, les preguntes per tu. Primera pregunta més tècnica. La gentrificació és la transformació d'un barri de classe baixa en un barri de classe més alta. El que fa és que se restauren edificis, s'incrementa el valor, cosa que a la llarga acaba expulsant els antics habitants més pobres. El terme gentrificació és una paraula que apareix en moltes llengües, també en la nostra, derivada de l'anglès gentry. I la pregunta és, què vol dir gentry?
Vol dir nòmades... O, Cristina, vol dir gent de classe mitjana-alta?
Jo diria que és la segona, no?
Gent de classe mitjana.
Sí, tot i que Sant Gotleu no és un barri gentrificat. Sí?
Encara no, però vaja, tot s'hi andarà.
Darrera pregunta, va, que va amb en Resby, que també és de Sant Galeu, ell ho reivindica també. De fet, va néixer l'any 1993, fa 32 anys, a Sant Galeu, un dels artistes més reconeguts de l'estat i que més escoltat a tot el món, i el diari El País li va dedicar una pel·lícula. No podem escoltar el fragment, però sap quin nom rebia aquell curtmetratge? Sí, tenim dues opcions.
No tinc opcions,
ah. Sant Galeu, mon amour. Gràcies des de Sant Galeu.
Gràcies des de Sant Galeu.
Exacte. Molt bé. Doncs m'heu fet molt venint. Moltíssimes gràcies, Cristina Llorente, Leila Dworkin. Moltes gràcies a totes dues. Ha estat un plaer.
Gràcies
a vosaltres. I recomanem l'exposició i conèixer també la història dels nostres barris, en aquest cas Sant Galeu.
Exacte.
Gràcies per la feina. Ara tornem...